Moltes gràcies, Maria Eugènia. Arribem així a les 4 i 4 minuts. Ara vos deixem amb Tèntol i actualitzem totes aquestes informacions al butlletí de les 5.
Més informació a ib3notícies.com.
Heu de saber que s'ha trobat als Estats Units una escàlega gòtico-renaixentista que va pertànyer a una casa del carrer de l'Aigua de Palma.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Aquesta segona hora de programa d'aquest Tèntol, aquest programa que ja sabeu que té totes les lletres i que té una amarga xifra que ens acompanya en aquesta segona hora aquí al control tècnic. Si fins ara hem jugat amb les paraules i amb el rol, aquest joc de rol de les rondalles mallorquines, ara hem de saber què passa a les Balears i també pel món. És per això que convocam la nostra taula de redacció.
La taula de redacció.
I doncs, si és el moment de passar l'actualitat pel sedàs de l'equip de Tèntol, el saludem en Xisco Nadal.
Aquí tornem a ser.
En Celestia Liden.
Som aquí.
I en Miquel Jum.
Bon dia.
Ara en Antoni Guiscafré, però abans, òbviament ho han dit les nostres companyes dels serveis informatius, molt pendents d'Eivissa. Educació ha demanat a les famílies que no vagin a cercar nens a escola fins a les 4, és a dir, que ara ja començarà la normalitat, si se pot dir de qualque manera, però ha plogut amb molta intensitat i, per tant, precaució, sobretot si sou a les carreteres eivissenques, perquè ara mateix la situació encara és complicada. Per tant, seguiu tots els avisos, ja sabeu que tant IB3 informa el minut, també la premsa pitiusa, així com també els serveis d'emergències que fan feina en aquest sentit. Per tant, també IB3 Ràdio llavors em mantindrem informat si hi ha qualque de nou. Tot i així, nosaltres també tenim altres temes i hem de començar aquesta taula de redacció parlant-vos de patrimoni i concretament amb una notícia que ens ha semblat molt sorprenent. S'ha trobat als Estats Units una escala que va pertànyer a una casa del carrer de Saigo de Palma. Sí, com és aquesta història, Celestí?
I doncs, sí, en la història de l'art mai deixa d'haver-hi nous descobriments. I ens ha sorprès el que ha fet Enric Mallorquí Ruscalleda, doctor en literatura espanyola i portuguesa, que ha explicat...
Un moment, és el seu linatge?
Mallorquí Ruscalleda, sí.
Sí, Enric Mallorquí Ruscalleda.
És a dir, és un linatge compost.
Sí.
Vaja, no ho havia sentit mai. Molt bé.
I d'ahir, aquest doctor...
Ha descobert,
i ho ha explicat el Diario de Mallorca, que la casualitat a vegades té un paper fonamental en una troballa, i amb aquest cop de sort va ser com va trobar una escala gòtico-renaixentista que va pertànyer a una casa del carrer de Saigo de Ciutat. Mallorquí Ruscalleda treballava en la seva tesi doctoral a la Princeton University dels Estats Units quan la curadora del Museu d'Art d'aquesta universitat el va contactar per ajudar-la a desxifrar una inscripció medieval que havia trobat a una escala del segle XV que tenien dins una de les sales. La seva sorpresa va ser quan va veure que aquesta inscripció estava escrita en català antic. El doctor, però, va voler seguir investigant, però la documentació que tenia la universitat sobre aquesta escala era molt escassa. I un dia, per casualitat, llegint un estudi sobre el gòtic mallorquí de l'investigador Joan Domenge, es va fixar en un dibuix realitzat per l'arquitecte Arthur Bain, que representava una escala del carrer de Saigo de Palma. En aquell moment va saber que havia trobat l'escala perduda. Segons explica també en aquest article del Diario de Mallorca, s'ha pogut saber que aquesta troballa pertanyia a Can Nogués, un edifici que estava situat entre la Font del Sepulcre i el carrer de Sant Gaietà i que va ser enderrocat per poder obrir l'avinguda de Jaume III.
I ara la pregunta, Celestí, és com va arribar aquesta escala d'aquesta magnitud als Estats Units?
I el Diari de Mallorca s'explica que s'ha de tenir molt en compte la col·laboració d'un personatge de qui parlàvem precisament ahir mateix, aquí a Tèntol.
Tot està connectat.
Sí, el dibuixant, galerista, que també es va dedicar a fer feines com a arqueòleg, i antiquari mallorquí, nascut a Eivissa, Josep Costa Picarol. La col·laboració que ell va tenir amb l'arquitecte americà que comentàvem abans, amb Arthur Bain. Aquest darrer utilitzava la seva feina per poder exportar patrimoni, ja que la legislació espanyola ho permetia en aquella època. És per això que se suposa que fos per la seva feina que aquesta escala del segle XV acabés a la Universitat de Princeton i que l'havia adquirida en el seu moment Picarol.
És a dir, que va ser a través d'ell que varen poder dur aquesta escala als Estats Units. La pregunta és, com se'n varen dur aquesta escala als Estats Units?
No
imaginant que per la mà, perquè no crec que ho facin amb avió.
Sí, no veuren cap bé, no ho sé. Jo,
que
no,
quina història.
Però no sé si qualcú va veure
una escala. Però els alemanys se'n varen endur en el Museu de Bèrgam, la porta d'Istar de Babilònia. Crec que tot és possible.
Sí. I a Londres hi ha mil coses també.
L'escala m'assembla pecata minuta comparat amb tot allò que s'ha mogut. Si jo no vaig errat, per un documentar que vaig veure, ho desmunten peça a peça, la peça va numerada, hi ha com un croquis, després ho tornen a muntar. És a dir, té la seva complexitat.
Mira, tot el truc que hi ha hagut en Sant Moral de Sixena, del MNAC, del Museu Nacional Arqueològic de Catalunya, que demanen a Sixena que els hi tornin, i òbviament són molt mal de tornar, perquè aquells murals ja estan incrustats en el museu, a l'esperat del museu. També és una història molt recent, però bé, aquesta de patrimoni que va i ve no m'ho sorprèn, però sí que m'ho ha sorprès ara aquesta troballa d'aquesta escala del segle XV que hauria... va pertànyer en aquesta família Can Nogués, aquesta casa senyorial de Palma.
Sobretot allò que sorprèn és que se li hagués perdut la pista.
Clar.
Sí.
És que... és a dir, que durant dècades no se sabés on havia acabat, o on era.
Clar, però com que se va enderrocar la casa, jo no trobo que sigui tan...
Clar, és que no
tan
són,
impactant.
No són els girassols d'en Van Gogh.
Exacte.
Que dius, et he perdut, tens mig món cercant-los.
Bueno.
És una escala gòtico-renaixentista que deu ser una escala preciosa.
Sí.
No, però des del moment en què la casa on era se va enderrocar, a Déu gràcies que qualcú va dir aquesta escala m'agrada, me l'enduré.
Sí, sí.
Perquè si no hagués passat a formar part de tant derrots.
Ja. Sí, jo trobo el mateix.
No, segurament, sí.
Podria haver estat així.
Tot i que és cert que aquestes coses haurien d'estar inventariades. Perquè, per exemple, tu, que ets un enamorat del gòtic o renaixement, tu ja haguessis anat fa anys a veure aquesta escala, Celestí.
Com si fossin a girassols d'en Van Gogh.
Sí, però segurament en aquella època, a l'època que se van derrocar la casa... no hi havia tanta consciència del patrimoni com per conservar-la i catalogar-la, també.
De fet, quan jo vaig veure aquesta notícia i vaig veure l'escala retratada, vaig dir, però si això és l'escala de Can Oleo.
Sí.
Perquè és molt semblant.
Sí, deu ser més a manco de la mateixa època.
Llavors vaig demanar, però com pot ser?
perquè també era
Gòtic, així...
Canaleu també és de l'època gòtic o renaixentista, per tant, més o manco de la mateixa època, per això aquesta semblança. I no només hi ha aquesta escala, sinó que també hi ha una balustrada, unes columnes que diuen que varen pertànyer a Canaiomans al carrer de Mora i que també es troben a Princeton, als Estats Units.
És posada jut de vora l'escala, perquè... Home, encara no saben exactament si és de Can Maians o no.
La veritat que
perquè aquestes
de
peces crec que eren les comprades, les que havia adquirit en Picarol.
Pot saber.
Aquestes peces de Can Maians.
L'estat de conservació és bo. Això sí que molt no podem alegrar. Que tot i que sigui l'altra punta de món, està ben conservat.
Aquesta és una altra. Aquí haguessin estat tan ben conservades, aquí és que pot ser l'escala si l'haguessin menjat els corcs, directament. És un debat, a la història de l'art, sobre si s'ha de moure, si l'art ha de migrar d'un costat a l'altre. Hi ha ara tot un moviment de tornar l'art d'allà on va ser furtat en el seu moment. Nosaltres ens hauríem de tornar els bous de Costitx, per exemple.
Els esperar.
Hauríem de venir aquí per poder-los mostrar. I més que són del Museu Nacional, que no és que diguis hola, som d'una potència estrangera, que això no varen endur com a botí de guerra, que no hi seria de més. Perquè el Museu de Mallorca, si jo no vaig errat, l'explotació és del Consell, però el museu és de titularitat nacional. Per tant, només seria traslladar uns bous d'un costat a un altre, a un museu que et sé, ni tan sols cedirien aquesta titularitat, que estaria molt bé, que jo entenc que a la gent li agrada molt tenir-ho tot concentrat un redol, però també és que som de perifèria, mos pot agradar tenir els nostres bous i anar cada tant a saludar-los. Qui diu això, diu aquesta escala. Però, si no han tornat l'única cariàtida que tenen en el Museu Britànic, que és com que tu veus aquella balconada grega i és com un corc, perquè hi ha totes les cariàtides, excepte una que està tota sola, plorant, en el Museu Britànic, si això no s'ha aconseguit, que ja és una cosa que clama el cel, que no passarà amb altres coses, com per exemple aquesta escala. Que no sé si l'han reclamada des d'aquí.
Crec que no, perquè tot està molt recent.
Idò, des d'aquí fem una petició.
El Consell de Mallorca
no ha tingut. Arroba Consell de Mallorca, arroba GOIP, per favor, telefoneu ja a Princeton i que aquesta escala torni aquí, bàsicament perquè en Celestí Nostro, un enamorat del got i renaixement,
s'ha de restituir.
Pugui tenir-la prop. Moltes
altres coses que s'haurien de restituir.
Exacte, l'haurien de posar en aquesta escala, perquè la casa no existeix.
En el Museu de Mallorca, jo crec que és allà més adequat. M'imagino.
Seria una molt bona opció.
Que a més estaria ben a prop d'allà on estava originalment.
Bé, el Museu de Saigo està a Canavall. O el carrer de Saigo està...
El carrer de Saigo.
Sí, està més, més cap a...
Canaiamans, que abans no sé si deia Can Maians, eh?
Canaiamans,
sí.
No passa res.
No passa res.
Balears tantes. Sí, però també depèn de com ho protegeixis. Perquè recordem a Madrid el temple de Devot, que va ser una donació del govern egipci. Teòricament havia d'estar sota sostre, i el tenen allà al mig, que està molt bé, però, clar, el clima de Madrid no és el clima d'Egipte. Per tant, també, quan tornen les coses, en quines condicions s'haurien de tornar, quan se fa un regal, en quines condicions l'has d'acceptar. És complet, és una reflexió al voltant del món de l'art, que trobo interessant i que abans no s'enxerrava i que ara de cada vegada el manco hi ha com a més veus d'alarma o veus discordants que diuen una altra manera de fer les coses també ha de ser possible.
És així. I també localitzar el nostre patrimoni, que també és una bona cosa, com ha pogut fer, i també molt bona feina dels companys de Diari de Mallorca, que han tret aquesta notícia i han pogut contactar amb la Universitat de Princeton perquè els ha donat més informació. Seguirem parlant d'aquest tema, menys si esclarim qualque cosa també és, però ara hem de canviar de tema i hem de parlar del Living Apart Together. Això vol dir un nou model de parelles estables, però que viuen separades.
Dolça besada, de gust ja s'acaba. Punt i principi de viure sense tu. Jo no sabia, ja també m'adonaries. Manuals de geografia, sent dilluns a un dibuix. Jo ja sabia, de l'ans ja se trobaven, de llapells ja s'embullaven, de mans i de perfums. Dolça besada, de gust ja s'acaba. Punt i principi de viure sense tu.
Avui ens hem interessat per comentar un article publicat al diari La Vanguardia que explica fenòmens en auge com el living apart together, és a dir, viure separats però junts, en traducció catalana. Una nova modalitat de parella que allò que cerca, diríem, és l'estabilitat però sense viure a la mateixa casa, que de vegades provoca inestabilitat. S'ha de tenir en compte que això no és una relació a distància. De fet, aquestes parelles, en molt de casos, solen viure a les mateixes ciutats o a barris propers. Es veuen freqüentment i comparteixen molt de temps plegats, però no volen viure dins un mateix habitatge. Aquest model del living apart together, expliquen en aquest article, tampoc significa que hi hagi una manca de compromís. Aquestes parelles estableixen límits i expectatives clares, tenen un vincle i un projecte de vida, però valoren la seva autonomia, privacitat i espai personal. En qualque cas, aquest model es veu com una etapa prèvia a la convivència plena, però no té per què ser així. Però en d'altres, és una resposta a circumstàncies personals o econòmiques o una decisió conscient per preservar l'autonomia individual. Segons explica també aquest article de La Vanguardia, el temps han canviat, i aquests models de parelles no tradicionals guanyen popularitat en societats modernes, sobretot en persones que valoren aquesta autonomia, aquesta flexibilitat, aquesta intimitat, aquest poder tenir les teves cosetes. Si se t'escapa un aire que és descostant, no l'escolti. És a dir, allò que se coneix com les teves coses. I que volen evitar els conflictes associats en allò que és la convivència diària.
Deixa'm viure tranquil, deixa'm viure com vull. Aquí no sóc feliç, aquí tot ho veig gris. Deixa'm viure tranquil, deixa'm viure com vull.
I si voleu dades, aquest és el vostre programa. Segons un informe de la Universitat de Màlaga, un 25,4% d'aquest tipus de parelles diuen que es consideren massa joves per conviure junts. En però un 25,7% no conviuen perquè no poden fer-ho per motius econòmics, mentre que un 13% es veuen obligats a viure separats per culpa de la feina. Un 7% no vol conviure perquè no se senten preparats i un altre 7% perquè volen prioritzar la seva independència. Com podem veure, hi ha percentatges per tots els gustos.
Sí, ja ho has dit. Viuríeu separats si poguéssiu, perquè és clar, òbviament és veritat que hi ha una part de la població que no ho fa perquè no pot accedir a un habitatge en la seva parella, però també hi ha privilegiats que sí que poden tenir una casa per cada un, sobretot si és d'herència familiar o jo que sé, han tingut, perquè si no comprar-se una casa és més complicat. No ho sé.
Jo crec que tot depèn com t'ho plantegis i també el nivell de mite romàntic que tinguis inoculat, per dir-ho de qualque manera. Mos han com a programat les pel·lícules, les sèries, la literatura, perquè se suposa que has de compartir 24/7 la vida de la teva parella. I que si tu no desitges fer-ho així, és que potser no l'estimes prou, o que la parella no és prou forta, o que senzillament ho veus com una estació d'enllaç.
Això sí que ja...
Que t'adurà una altra banda. Clar, però això encara no s'ha superat. Hi ha moltes parelles...
Se comença a superar.
És com la de no dormir plegats. Hi ha vegades que dormir en la teva parella tu te desmuntes ritme circadià per un tema d'horaris, per un tema de cames d'aquestes que s'abateguen, o de qualcú que és nerviós al vespre, i tu acabes en sortir com un mussol, desitjant assassinar la teva parella, mentre que el teu cònjuge dorm a coque vols, perquè ni s'ha anat amut, que tu t'havies muntat al vespre, per exemple. Tot això, un pic que ho superes, també jo crec que és un grau de maduresa. En els 20 anys, fer un living apart together no té gaire sentit, perquè si es veu que estàs amb aquesta efervescència amorosa, però a partir de certa edat és allò que toca.
Si se pot fer,
si se pot fer, sí, clar. Parlant sempre des de la bimbolla europea, de privilegi, de tenir feina, de tenir casa, i de poder mantenir i pagar dues rebut del llum, dos rebut de saigo, dos rebut de telèfon, dues hipoteques, dos ibis i altres coses.
I altres coses, sí. Però és veritat que ara imagineu-vos tenir un armari només per tu i no haver-lo de compartir. Home, és un privilegi que molta gent voldria. No?
També el que veig és que segurament hi hagi gent dins d'aquest percentatge que tingui com a por de quan vagi a viure en sa parella.
A mi xisco l'interessa, això.
Passin coses que...
T'escoltant, visca.
És a dir, hi ha gent que jo crec que té por de que...
Té por la convivència.
La convivència, perquè de vegades hi ha gent que per la convivència ho han deixat, saps? Quan tu tenen por. Que tampoc...
Però tu creus que ho fan per por?
No, però segur que hi ha un petit percentatge que hi ha gent que...
La convivència ho podem fer més extensible a les relacions.
Com?
Més enllà de convivència,
home, gent,
avui en dia té por a les relacions.
Sí, això també.
També.
Però la convivència és una prova de foc. Mm. Això és així, si aconsegueixes conviure amb aquella persona és perquè li estimes els seus defectes i les seves coses que per tu no t'agraden, acabes que
t'agraden. De totes maneres, el percentatge és de més menors, eh? Un 7% volen prioritzar la seva independència. La resta és per altres motius.
Temes. Això no m'agradaria. A dir, viure separat, saps?
No t'agradaria.
No, és una cosa que no...
Molt bé, que no veig. Tenim en Guisca, que diu no li agradaria, no sé Miquel Jung, si vol aportar qualque cosa en aquest debat.
No ho he provat mai, de viure conjuntament.
Bueno, man, perquè som joves i clar...
T'he insistit, he dit, però viviu separats.
Clar, però és que els joves tots ho fan així, però no és perquè no vulguin viure junts, saps? Hi ha gent que sí, però no ho sé. Mm.
Clar, però és que cada parella és un món, també. Depèn de circumstàncies particulars.
És que depèn de
la situació
de cada un, també, clar.
Hi ha vegades que pots tenir familiars a càrrec.
Tantes relacions com per a ells.
Sí, sí. No, sí, de fet, això que comentava en Xisco ara, aquest article també hi fa un incís, que hi ha parelles que tenen fills, estan separats, i troben una altra persona, una altra parella, i no volen compartir mateixa casa amb els fills de l'altra parella. És que, clar, si tens fills a càrrec, és molt més difícil.
Clar, aquí ja hi afegim. Ja, sí,
i que també no veure't en la teva parella fomenta senyorança, que això està molt bé. És a dir, que quan t'han passat un cert nombre d'anys, que tu encara enyoris la teva parella i que veure-la te faci il·lusió, també és molt sa per la relació íntima i conjugal. Ho dic perquè de vegades vivim obsessionats, hem estat tot el dia plegats i, escolta, també s'ha d'adquirir noves experiències, noves coses al maco per poder xafardejar d'allò que sigui.
I també tenir... que escolteu espai, que també és interessant. Doncs.
No, i que també és la qüestió de la pròpia corporalitat.
Sí,
és a dir,
també.
Poder anar en esbany tranquil, sense que saps que en els 10 minuts qualcú tocarà la porta perquè també l'ha de fer servir, clar, arriba un moment que hi ha certa intimitat compartida, que a certa edat, dius, no sé si serà capaç d'acostumar-m'hi. És que són com a molt defectors.
Que enyorin els teus aires. Teus no,
és de tots. En general, parlem en global. Sí. Nosaltres no parlem de nosaltres en particular.
No,
però això també, les cares que els banys van beníssim. Sí. I a vegades no pot ser. Però clar, parlant sempre des del privilegi de que la casa sigui grossa, de que hi hagi diferents espais i tothom pugui tenir el seu rodol d'intimitat,
però
no sempre
sí que
és fàcil.
Però sí que és un canvi de tarannà molt important, perquè si mos hi fixàvem els nostres pares, si tenen una parella estable de fa molt d'anys, no se'ls passaria pescant no viure plegats.
Per exemple.
Vull dir que és un...
Qualque cosa està canviant.
Qualque
cosa està canviant. Sí. Però s'han tornat més individualistes.
Sí, també.
El segle XXI és el segle del joc.
I manco tolerants, que això també és un poc perillós.
Egocèntric, també.
Egocèntric, sí, també.
Jo no sé què vol dir en Toni, amb això.
No, però el veig que tolerant manco
coses. Bueno, que hi ha molta gent que mira per ell, el primer. Però, que està bé, però massa.
Massa individualitat,
Trop.
No?
Que això no sé si du a manco empatia...
Pot saber.
És a dir que...
Que arrossega
moltes coses. Sí, moltes actituds.
Bé, deixa'm aquí, si voleu.
És un bon tema.
M'agrada perquè avui...
Cadascú tancat dins que s'ha de fora sortir.
En Celestí nostre avui està com molt jeroglífic. L'has de com interpretar. És talment un poema del barroc, saps? Tu saps que entre línies...
Era gòtica.
T'han volgut dir
renaixentista.
Sí, però avui el seu plantejament totalment barroc. A mi m'ha recordat una mica en Góngora. Quan havia d'anar a classes de literatura en Maria Antònia Manresa, que mos feia anàlisis. I llavors, que ha volgut dir Lisi en el anillo i tu havies de com interpretar-ho tot. Avui
que vol dir qualsevol cosa.
Clar, avui tens que aquesta sensació.
Darrera notícia. Hem d'acabar parlant de cerveses. Sí, perquè a Londres s'ha creat la primera cervesa sense alcohol, però atenció, que engata.
Sempre bebemos más cerveza de la que podemos tragar. Vaya puta borrachera hemos cogido. Ya no veo de cerca ni de lejos, no veo nada, nada, nada. Pero aún pienso, luego aún existo. Nos reímos solo, nos reímos con ganas. No nos da la gana de ponernos serio, de ponernos, de ponernos serio.
Sí, és ben cert aquesta notícia, perquè un laboratori britànic ha desenvolupat la primera cervesa sense alcohol que pot produir els efectes d'embriaguesa I atenció, perquè diuen que no deixa ressaca, també. Eh?
Està per veure, això. Està per veure. Una cervesa que no té alcohol, però que engata.
Però no té alcohol, que engata i no deixa ressaca. I surt d'un laboratori.
Exacte, jo me fa un poquet de por. Segons explica un dels investigadors d'aquest laboratori, en David Nutt, aquesta beguda proporciona els mateixos efectes que la gent cerca en una beguda, és a dir, relaxació, i que te faci socialitzar amb la gent del teu voltant. Però té un impacte molt menor que se'l cop.
Ya no veo de cerca ni de lejos, no veo nada, nada, nada.
A veure, des d'aquest laboratori expliquen que aquesta cervesa, entre cometes, perquè no és una cervesa tampoc, permetrà a la gent que pugui gaudir de les seves copes de forma més segura i saludable, evitant riscos com l'addicció, la cirrosi o els comportaments agressius. El funcionament d'aquesta beguda és similar a la d'una cervesa tradicional. És a dir, en 5 o 10 minuts genera una sensació de desinhibició, però aquesta s'estabilitza i desapareix en mitja hora i sense deixar seqüeles.
És a dir, només te dura mitja hora.
Només te dura mitja hora i no te deixa cap efecte ni un mes, segons diuen des d'aquest laboratori. S'ha de deixar clar això. D'ençà que se va fundar, aquest mateix laboratori ja fa gairebé una dècada, han estat cercant molècules que siguin capaces d'actuar en els receptors GABA del nostre cervell per aconseguir resultats que desitgen i rebutjar els que no volen. I amb els assajos i errors n'han aconseguit 3 de molècules d'aquestes. Ara esperen poder apostar només per una i avançar en aquesta investigació.
One scotch, one bourbon, one beer. One scotch.
I aquest laboratori ja ha dit en diverses ocasions que esperen que els seus productes puguin estar disponibles al Manco Estats Units entre finals del 2027 i principis del 2028. És a dir, que no queda tant, tampoc. També han assegurat que estan intentant crear un whisky i un vi similars en aquesta cervesa sense alcohol, però que engata. Però aquests productes clarament deixen molt de dubtes sobre com se podran regular, com influiran la conducció, per exemple, i si tindran efectes secundaris no desitjats a llarg termini.
Sí, perquè, exacte, tot això no sabem com evolucionarà, evidentment, perquè és molt nou i encara no està testat, però a veure que advertien en aquest article que la conducció no se recomanava.
Clar.
Perquè, clar, t'engata, tot i que és una cervesa sense alcohol. Si t'engata...
Té efectes, sobretot, no clar.
Jo m'agradaria si sempre s'hi farà gust de cervesa.
Clar, sí.
Home,
sí, sí,
perquè si a mi la cervesa no m'agrada...
Ja està molt avançat, en aquest
sentit.
Sí,
sí, ells allò que intenten és que sigui com una cervesa sense alcohol, però que tingui els mateixos efectes.
I el mateix gust. Però
clar.
El whisky o el vi, el gust t'agrada?
No, és que clar, no m'agrada gens el gust.
Clar, clar, i si llavors t'aturen i te fan bufar?
No, doncs ja és positiu.
Clar, perquè no és alcohol.
I hem de dir que esperi mitja hora.
Si te fan bufar, no
alcohol. Potser donaràs positiu en substàncies estupefaents,
pot saber.
Però no donaràs positiu amb alcohol.
Però clar, són preguntes que sí que
clar,
que són a l'aire perquè sí que
produeix si comercialitza i el mateix efecte és que si beguessis alcohol, qualque cosa ha de neuroestimular el teu cervell.
Aquestes molècules que han trobat en aquest laboratori, però...
Clar, però aquestes molècules tenen un nom.
Sí, sí.
Això se diu droga.
Sí. Sí, sí,
jo
sí.
No sé si és molt sana.
Tan important és tenir aquest punt per desinhibir-se com a societat?
Mira, el meló de la gestió del patrimoni ja és gros i lo de l'alcohol com a element socialitzador i que no sé què passos de concebre festa sense que hi hagi alcohol de cap tipus, troc això qualque dia com a societat mos haurien de plantejar.
Sí, és un tema també per desinhibir-se o per socialitzar, que hi ha molta gent que ho necessita perquè té vergonya o perquè li falten eines social, i és com un escut, com una manera de protegir-se.
Molta gent consumeix alcohol com una manera d'evadir-se, i el problema la millor que haurien d'atacar seria un altre, perquè necessites aquesta evasió. Ara, no és el mateix, el manco jo aquí no me n'he temut circulant pel món, però vas per els països del nord, i trobar-te gent dins de l'esport públic que tornen de fer feina amb una cerveseta o amb un termo que tu saps que ha de tot, etc. que fa tot, a mi me resulta com a mínim sorprenent, que tu quan sortis de la feina a les 7 o les 6 o les 7 és cap vespre, en lloc d'anar a casa teva per, jo què sé, pegar-te una dutxa o allò que sigui, allò en què pensis sigui fer-te una cerveseta dins el metro o dins el bus. Què dius, escolta?
Aquí sí, també passa.
Aquí passa, però potser hi vas amb amics, no? Ja són més individualistes, el millor, i dins el metro ja... Una persona
són països més, sí, més freds, sí, sí, i que no se beuen la cervesa tan freda, perquè fins i tot se'l cal a temperatura
també
ambient.
És car.
També no és més car.
Molt d'interrogants. Aquesta...
Un temps, les coïdores se passaven max per encalentir-se les mans. És a dir, hi ha maneres i maneres d'encalentir-te.
Un temps no veies termos, veies per d'excursió, per la muntanya.
Exacte,
ara per ciutat en veus, eh?
Sí.
No sé... Però hem de fer una enquesta.
És que la moda dels termos... Sí, sí, en Guisca, que és influencer,
sí,
que és influenciador, hauria de fer un d'aquests vídeos. Què veus?
Què veus?
I que la gent acabi...
Puc tastar. Puc
tastar. Que escoltes, no? O sigui, que diu, què escoltes ara en el reproductor? I te conten, eh? Estic escoltant Tento, l'Iveta Ràdio, la millor emissora del món.
Quin glop has fet.
Exacte. Què hi ha allà de dins?
Sí.
I en Guisqui, què
vas fer? Reflexionem.
Són idees.
Fem un Tento.
Quin és el teu moment de Tento?
El meu moment de Tento, la d'aturada, és quan he fet alguna feina que m'he cansat, seure'm a la butaca i estirar els peus. I estar una estona així, mirar Facebook, mirar Twitter, i ja estic descansada.
IB3 Ràdio és diversitat.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un companyer meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, eh? Carregàrem 16 tortugues.
I que fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga?
Bona. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que vas amb la tortuga, em va a la casa.
Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio.
1, 2, 3, 4. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, és la sèrie aquella de Changuito se ha muerto?
Sí, Changuito. No, Changuito. Perdó,
no. En Changuete, pobre Changuito.
Està bé.
I Juanjo.
No, jo me la veu. Ara
sí,
ara
sí,
tenim el canal estandàtil.
Igual que el meu cap. El meu cap també s'ha nomiat.
Que m'estàs contant?
Sí, que fort.
Bueno.
S'ha morit també.
Oh, no, el meu és viu. M'ha encantat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia. Ja ben adaptats al ritme diari de feina i rutines, aquests dies tractarem alguns termes del vocabulari del gimnàs. Fitness i mancuernas. Començarem tira-tira en termes bàsics que provenen de l'anglès, molt usuals en aquest sector. El primer és fitness, adaptat al català amb una S final, amb una. El fent servir per indicar de manera genèrica exercicis físics que ens ajuden a mantenir un bon estat de salut. En català en deim condicionament físic, encara que també s'ha incorporat com a normatiu el manlleu anglès fitness, amb una S. Bé, i ja que hi som, sabeu com han d'anomenar els pesos de barra curta que podem manejar amb una sola mà per potenciar la musculatura? Són les manuelles, aquells ormejos que en castellà es diuen mancuernas. Mentre ens avesam a dir manuelles, també podem dir-ne pesos, com havíem fet tota la vida. Per tant, prioritzam el condicionament físic, però també tenim el fitness, normalitzat amb una S final, i les manuelles, o els pesos, per comptes de les mancuernas. Va, fem salut. I terme explicat, terme acabat.
Crostejar la I, amb Tomeu Canyelles.
El tenim aquí, també, el Canyelles. Com estàs?
Molt bé, com anem?
Ben trobat?
Ben content d'estar aquí, com sempre.
Nosaltres també. I veurem pintura en el flem aquest cap de setmana.
Espera, perquè és vera, ens sortim d'una moguda literària, ara en ve una altra.
Encara tenim ressaca de literanit i ja mos...
Vaja programació és flem enguany,
en realitat. Endinsam en el flem, aquest festival de literatura expandida de Magaluf, aquest cap de setmana. Que nosaltres hi serem en directe divendres entre les 3 i les 6 del cap vespre, així que si voleu passar-nos a veure, estarem ben content de saludar-vos, que allà serem divendres. Però avui, Tomeu, tenim una efemèride i un dia...
Sí, sí, connectat precisament amb el món de la ràdio.
Sí, sí. Oh. I també hi haurà podcast en el flem.
Perquè... Ah, idò, no ho sabia, millor que millor, idò.
Ara sí, eh? Ara n'hi ha per tot. De... Bé, per tot no, però no sé si és una moda. Ara ho esgrenarem una miqueta, perquè avui és el Dia Internacional del Podcast. I podcast és una paraula que hem incorporat ja en el nostre lèxic quotidià, però des de quan tenim podcast, Tomeu? I si sap, quin va ser el primer podcast de la història?
I de molt de casos, la ciència ficció podrien dir té la capacitat de vaticinar enginys que han canviat la història i la humanitat. I en aquest sentit, també hem de dir que el podcast no és una excepció. Fa un parell de setmanes, en aquesta mateixa secció, de fet, vàrem parlar de la invenció del fonògraf a mans d'en Thomas Alva Edison. Això hem de dir, aquest aparato, no?, el que va fer és disparar la imaginació dels escriptors i periodistes de l'època. A tall d'exemple, és interessant destacar un article aparegut a l'Atlantic Monthly l'any 1888, en el que un periodista anomenat Philip Hubert assegurava que en el futur, cito textualment, els relats no sortiran de les impremtes, sinó que arribaran en forma de fonogrames. Un altre escriptor de finals del segle XIX, Edward Bellamy, deia que pocs segles després la gent començaria a llegir amb els ulls tancats, no?, gràcies a uns petits aparells reproductors de so. Per tant, aquestes primeres idees no anaven gens desencaminades. És cert que al llarg del segle XX la programació de les ràdios va oferir, bé, serials i continguts desglosats en diferents capítols, és cert, però encara haurien d'esperar la irrupció d'internet. I això va fer que cap a l'any 2000 un antic videojockey de MTV, que és Adam Curry, realitzés un programa de ràdio en format digital que es podia descarregar i escoltar en els antics reproductors d'MP3. Ara bé, això no vol dir que fos el primer. D'acord? El primer sí que té aquest nom, aquesta denominació, aquest, podien dir, segell, no? El primer podcast de la història, tant com el coneixem, arribaria a agost del 2004, quan el programador i empresari David Winner llançà The Daily Source Code, que tenia la particularitat de ser un contingut compartible gràcies al desenvolupament de la xarxa XML.
És a dir, que fa més de 20 anys.
Sí, pràcticament, sí, sí. De fet, és que podien dir així, que fa 20 anys se va considerar com un winner, com l'inventor oficial del podcast. Mm-hmm.
No sé si en Winner feia servir aquesta paraula i ell ja va dir faig un podcast perquè d'on ve exactament aquest mot? Tomeu, podcast, per què se diu podcast?
I doncs no deixa de ser una unió de dues paraules. D'una banda agafant la paraula iPod, que és aquella cèlebre marca de reproductors multimèdia d'Apple, i de l'altra banda agafant el verb broadcast, que vol dir transmissió, no? I vet aquí aquest neologisme que s'ha incorporat a les nostres vides en total naturalitat.
Però m'has deixat mort que vengui d'Apple.
Sí, exacte, és una mescla,
d'una extensió, no? D'una marca d'Apple.
Ah, d'iPodcast,
sí.
I després seguir d'aquest caure per un tema d'economia de llenguatge. Sí. No, que tant de marca, per economia de llenguatge, perquè és complicat dir iPodcast, i sí, ja diu podcast, sí, i
ja
vola.
Sí, ja ho tenim.
Sí, és que sona bé, sempre, el podcast, vull dir, en qualsevol
sí,
idioma.
Sí, però en mal de dir,
sí, en plural, sí, podcasts, ja és una altra història. Però sí que és vera que podem identificar el culpable d'aquest neologisme, no? Es tracta del periodista Ben Hammersley, que un article publicat el febrer de l'any 2004 a The Guardian, és a dir, fa 21 anys, assegurava que l'abaratiment de la tecnologia estava dirigida a transformar el món de la ràdio, que cada vegada, de fet, seria més fàcil crear continguts radiofònics des de qualsevol llar i que aquesta reducció de despeses trastocaria la distància que fins aleshores havia separat emissor i receptor. Podien dir que aquest senyor, Hammersley, ho va veure ben clar. Els podcasts en plural, es podrien escoltar en qualsevol moment, estimularies concepte de subscriptors o un contingut i més enllà contribuiries a universalització del periodisme en aquesta gran autopista d'informació que és internet.
I és que important aquesta referència a l'abaratiment dels costos de producció perquè hem pogut comprovar que en aquests darrers anys hi ha hagut com una explosió, ho dèiem, del podcast per tot, no només...
Bé. És una exageració, sí. És que ens surten de tot tipus, de tota temàtica, a
com,
més...
De més de tipologies conversacionals,
Sí. Còcuns amb
porra... D'històries...
Sí, i còcuns fets amb un gust... Molt de gust. Que jo dic, ostres, això pareix, però una producció d'aquestes...
També hi ha qualcun que...
I Ringo Rango, això també és vera, no? Però, men, posen dades concretes perquè...
No és el cas d'Ivetres, que tenim un poc cas magnífics.
Home, aquí n'hi ha un parell que, ostres, que fan gots, no?
Són molt bons.
Però és vera que si hem de posar dades, direm que a principis d'enguany es calcula que hi havia una oferta d'uns 4 milions i mig de podcasts a tot el món. O sigui, fixeu-vos, 4 milions i mig, no? També hem de dir que aquesta xifra no atura de créixer, no? Perquè, de fet, les darreres estadístiques indiquen que cada 3 dies es publiquen prop de 12.000 podcasts nous i que a tot el món ara mateix hi ha uns 580 milions de persones que escolten de forma regular aquest tipus de continguts. Són xifres prou considerables per pensar que no és una simple moda, sinó una veritable revolució en el camp de la comunicació. Pensem també que estem en un moment en el que la intel·ligència artificial també està canviant la lògica dels podcasts. Es calcula que entre l'any 2004 i el 2005, és a dir, enguany, els podcasts fets amb intel·ligència artificial han augmentat un 500%, aprofitant que hi ha programes que transcriuen el text a veu i que altres ofereixen grans programes d'edició, de creació, de sintonies sense drets d'autor, etc, etc. O sigui que també...
500%.
Sí, hi ha
és que
molta
això, aquest
punyeteria.
Tema que toques és important, sí. Perquè ara darrerament estic escoltant podcasts i no poden posar cançons perquè no tenen el dret d'autor, per tant, no se poden reproduir.
Correcte.
El que fa és que si intel·ligència artificial crea cançons, apostes sense drets, per tant, sí que els pots inserir.
No, però fixem-nos que fins i tot, a lo millor una persona, per un tema d'edició, que no li agrada sa veu, o simplement per avertir costos, utilitza pues, intel·ligència artificial perquè aquell test que tu escrius en el programa pues, te surti amb veu humana, no? Això està passant.
Sí, però molt desagradable encara.
Sí, però és veritat que hi ha hagut un perfeccionament en aquest darrer temps que...
I encara hi serà
més. Sí, però forma part també d'un altre debat paral·lel que és el que anomenen internet morta. És a dir, que està feta per bots, per intel·ligències artificials i que cada any va augmentant la seva presència dins aquesta autopista d'informació que dèiem.
I creus que el podcast, a banda de la sobreoferta i l'ús de la intel·ligència artificial que ara comentàvem, presenten qualque inconvenient més?
Mem, és cert que els podcasts han portat coses realment interessants. Alguns, de fet, són petites obres mestres del periodisme. I, de fet, en aquesta casa hi ha hagut alguns programes de podcasts que jo, la veritat, és que estan molt content que s'hagin pogut fer. Ara bé, també és cert que tenen els seus detractors, no? Alguns, per exemple, afirmen que aquesta sobreoferta que dius provoca una gran saturació, que cada dia apareixen milers de programes que lluiten per captar audiències. I, clar, això, evidentment, fa que fidelitzar el públic de cada vegada sigui més difícil. Pensem també que amb aquest accés d'oferta és complicat aconseguir retorn en forma de monetització, no? És a dir, la sostenibilitat econòmica a partir d'estratègies com la publicitat o els patrocinis requereix en moltes ocasions temps, esforç i també, per què no dir-ho, audiències fidelitzades. També m'atreviria a assenyalar un altre inconvenient, i és que l'èxit enlluerna i això fa que en l'àmplia oferta de podcasts, que ara mateix, n'hi hagi un bon grapat que no presenten la planificació o la dedicació que pot ser aquestes audiències mereixen. Uh-huh. Alguns fins i tot prescindeixen del compromís periodístic d'ètica i veracitat, que són importants, no?, a tot contingut, i que d'alguna forma el que fan és convertir-se en altavors de falsetats, de fake news, en pretexts ideològics, i que també reforcen com aquesta sensació d'impotència dels oients davant l'anomenada postveritat.
Això és així. Si no tens un segell a darrere... Ah. Ara en parlàvem d'editorials i de mitjans de comunicació, igual, si no tens un segell a darrere o un professional...
Que
contrasti
comitè,
les informacions
sí,
i que sigui capaç de crear un podcast que no augmenti les fake news, doncs és important també assegurar-se d'allò que estàs escoltant, perquè òbviament s'ha de saber destriar el gra de la palla Gaia.
Correcte.
Precisament també aquí a Iveta Ràdio tenim un podcast entre avui i demà, la radionovel·la, que és una història per capítols escrita a partir de les quatre paraules polisèmiques que setmanalment, de dilluns a dijous, tracta el programa d'aquesta casa entre avui i demà, que està penjat a la nostra plataforma d'Ivetres i que vos ho recomanem moltíssim i que també intervé a l'intel·ligència artificial ben utilitzada per part de la nostra companya.
És
important aquest matís. Ara Bosch, és a dir, que també el recomanem molt, com així altres podcasts que podreu trobar també aquí en aquesta casa Ivetres, que n'hem anat parlant de Vitori Mora sobre pornografia.
Sí, jo també recomanaria un que fa res que s'ha estrenat, que és les desaparicions, que toca de ple un tema tabú, el tema de la salut mental, i jo crec que és més, no només és important, sinó que també és necessari.
I tant. Però acabam que avui se celebra aquest Dia Internacional del Podcast, i però que se celebra exactament, Tomeu?
No, clarament, hem de dir que tot això parteix de l'iniciativa d'un senyor anomenat Steve Lee, que és el fundador de la plataforma Modern Life Network i un entusiasta, evidentment, de les innovacions tecnològiques. Aquest senyor creia tant en les possibilitats d'aquest tipus de comunicació que el 30 de setembre, de fa un bon grapat d'anys, me pareix que fa exactament 15 anys, va encunyar aquesta efemèride amb una iniciativa. Ell volia fer una espècie de retransmissió que va durar unes 6 hores i aquí tenim com un poquet la primera pedra d'aquesta efemèride, no? El que podia semblar com una marcianada va tenir una gran repercussió mundial i des d'aleshores et celebra aquesta festa oberta a tots els podcasters com una mena d'invitació per compartir i divulgar les seves experiències. A més, evidentment, de posar en valor aquests programes que per continguts, per missatge o per qualitat han esdevingut importants radiografies sonores del moment que estem vivint.
Idò, llarga vida al podcast.
Sí, per descomptat, els bons podcasts.
Els bons, ben fets, sí. Els contrastats, els fets per professionals, que la veritat que a mi m'encanta escoltar podcasts, ho he de reconèixer, i quan estic cuinant a casa meva, vaig a caminar, m'acompanyen moltíssim, i també...
aprenem moltes coses,
sí,
no?
Sí, i n'hi ha de tot, perquè en vols un de cinema, n'hi ha de cinema, que en vol de llibres, n'hi ha de llibres, que en vol de sèries, com hi ve tres, de salut mental, de pornografia, vull dir que d'alerta a la pornografia. Vull dir que està molt bé perquè n'hi ha per tots els gustos i això, Àrbara, que diversifica cada vegada més el públic, però també és un espai on pots trobar aquella informació que cerques.
Sí, a més d'accessibilitat, no? Perquè a la carta, tots aquests serveis que se poden trobar no només a pàgines web de mitjans, sinó també a plataformes com iVoox o Spotify, fins i tot, mos permetes tornar-los a escoltar, seguint-los compartint, continuant-los recomanant i que a poc arribin al màxim de persones possibles.
Tomeu, moltes gràcies.
A vosaltres.
Molt d'anys pel podcaster, crec que se diu així.
Molt d'anys, també, que la part que vos toca.
Fem una pausa, ara tornem.
Lletres Ràdio és humor. Aquest és en Toni, un home molt mallorquí, però quan seu a taula i fa un glob de vi, no sap què beu. Per sort, la seva filla li ha regalat el joc de les varietats. Callet, fogoneu, gorgollassa, giró ros, manto negro i prensal blanc. Descobreix les varietats locals de Mallorca i senta més de la terra que mai. De vi de la terra Mallorca. Projecte finançat amb ajuda del Fons Europeu Líder a través de Mallorca Rural.
Vols emprendre? Viu l'Emprend Day organitzat pel Consell de Mallorca el dimecres 8 d'octubre. Una jornada per inspirar-te i connectar amb joves emprenedors. Tallers pràctics, networking i ponències amb la participació de Putos Modernos, Off You Go, Generator Landing i molt més. T'esperam a l'aula magna de l'edifici Arxiduc Lluís Salvador al campus de la UIB. Per assistir-hi, inscriu-te a emprendeymallorca.com. Organitza Consell de Mallorca amb el suport d'UIB Empren.
Tèntol, la pausa que necessites a Ivetres Ràdio.
I ara vos hem de parlar que d'aquí una estoneta, a les 7 de l'hora baixa, es presenta el llibre L'Estaca, crònica d'una cançó sense fronteres, d'en Joaquim Vilarnau, i la presentació és a la llibreria Quart Creixent de Palma.
La bici set em parlava de bon matí al portal mentre el sol esperàvem i els carros veien passar. Siset, que no veus l'estaca on estem tots lligats. Si no podem...
La sempiterna L'estaca, de Lluís Llach, és la cançó en català més adaptada arreu del món. Més de 400 versions publicades en més de 40 llengües. Des de Polònia fins a Tunísia, passant per Xile i Rússia, és una de les cançons de lluita més populars del darrer mig segle. La cançó Himne antifeixista de Narcís Llança, L'avi Siset, va inspirar el 1968 el músic gironí a fer una de les seves cançons que es convertiria en icònica i de tots els temps, tot i ser la darrera de la cara B d'un EP de 4 cançons. Des del desembre de 1969, en ple franquisme, va ser sistemàticament prohibida. Després ja faria un vot internacional i es convertiria en himne contra qualsevol tipus d'opressió.
I volen saludar el periodista musical i autor d'aquest llibre, que és en Joaquim Vilarnau. Com està, Joaquim? Benvingut.
Moltes gràcies. Bé, bé, estic bé.
Gràcies. S'havia de fer un llibre d'aquesta cançó tan cèlebre, creus?
Home, a veure, no sé si s'havia de fer. Està bé que s'hagi fet.
Està bé que s'hagi fet, no? Perquè sí. Quina era un pot ser teva intenció, Joaquim, amb aquesta publicació?
La meva intenció era donar a conèixer totes unes versions que m'estaven perseguint i que m'estaven turmentant els últims anys.
Ah, sí? I per què?
Ho dic una mica en broma. Ho dic perquè realment anava buscant versions i cada vegada anava trobant més amb més idiomes diferents i amb més històries relacionades al darrere, i pensava, tot això n'he de fer alguna cosa, ho he d'explicar a algú perquè és molt interessant.
I no sé si
malament que ho digui jo, però és molt interessant.
No, ho és. No importa que ho diguis tu i jo d'inaltres, no passis pena, Joaquim. No sé si n'has parlat amb en Lluís Llach, que ha fet espròleg del llibre, si ell ha escoltat totes aquestes versions. No sé si la gent, quan en fa una, el primer que fa és enviar-li en el Lluís perquè ell donis ni l'obstat.
Sí, no les he escoltat totes ni de bon tros, i no tothom li envia les versions ni de bon tros.
Per tant, és una mica programari lliure, L'estaca, no? Ja ha passat a ser una mica allò que deien de la teoria de la recepció. Un pic que l'artista ha creat l'obra ja és del públic, i el públic n'ha de fer allò que necessiti, sí. En aquest cas, protestar.
És una cançó que molt aviat va créixer i va desbordar l'artista, però ja t'estic parlant de principis dels anys 70, i que el Llach l'ha deixat anar i que faci la seva vida.
Mm-hmm. Tant és així que, com dèiem, 400 versions publicades a més de 40 llengües que ha estat traduïda. Deu ser una bestialitat, tu, que els has pogut escoltar. M'imagino que totes, aquestes.
No, hi ha alguna que no, però la majoria sí que les he escoltades. Sí, i mira, com a cosa curiosa, dels 5 continents que podem dir que hi ha al món, no? L'estaca es canta, òbviament, a Europa, a la majoria de països, està adaptada a la majoria de llengües, en català, evidentment, moltes, en occità, en castellà, en grec, en polonès, en anglès, en francès, en neerlandès, en alemany, en italià, pràcticament totes. Es canta també a Xile i a Cuba, per tant, Amèrica, als Estats Units, també hi ha alguna versió. Es canta també a Tunísia, per tant, a l'Àfrica, i es canta fins i tot a l'Afganistan, que hi ha un disc de les dones revolucionàries d'Afganistan, que hi ha una versió de L'estaca amb el seu idioma. És a dir, que de 5 continents, 4, que no hagi arribat a Oceania, doncs no està malament.
Clar, i per què creus que ha tingut tant d'èxit L'estaca? Perquè cançons protesta n'hi ha hagut moltes, però què ha fet especial L'estaca?
Bé, aquí hauríem de parlar primer de tot de raons musicals. És un ritme molt fàcil, una melodia molt fàcil. De fet, si recordeu la cançó, al final de l'última estrofa hi ha un tros en què es continua cantant la cançó però sense lletra, només dient la, 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 la. La primera vegada que l'escoltes ja ets capaç de cantar aquest tros. No has memoritzat la lletra, però la música ja la pots cantar. I segon, doncs, la història que explica. La història que explica, les cançons ens arriben per la música, se'ns queden per la història, i la història de la recerca, de la lluita per la llibertat, és una història universal i que mai s'acaba.
Clar, aquest és el primer volum que se publica en Bandarrock Llibres. Sí. El pròleg és de Lluís Llach. Supos que t'ha fet una il·lusió especial que Lluís Llach hagi prologat el teu estudi.
Sí, perquè, clar, a més, explicar la seva relació amb l'avi Siset, que era una persona real, que no és producte de la seva imaginació, que era l'avi d'un amic seu, I això ja en el llibre s'explica molt bé, però en el pròleg doncs, el Lluís ho diu amb les seves paraules i és més emocionant.
Uh-huh. Avui precisament ets a Mallorca també per la presentació d'aquest uh-huh. llibre Quart Creixent a Palma, avui cap vespre, a les 7, i també has pogut participar de les nominacions populars a la 8a edició dels Premis Enderrat de la Música Balear.
Uh-huh.
Joaquim, com
sí,
ha anat?
Sí, ha estat a la roda de premsa. Sí. Estat a la roda de premsa. Ha anat molt bé, molt bé. Ha anat.
Què mos pot destacar? Quines bandes han estat guardonades?
Ara em fas un atracament...
Ja ho dic, més o menys com ho tenca. Per exemple, Saïm, Na Maria Hein, entre altres, i també s'han donat a conèixer els premis honorífics que enguany seran per Antonio Font i per Capella.
I també per en Pere Estelric.
Exacte.
Sí, sí.
Tot això s'ha presentat avui a la Misericòrdia.
S'ha presentat avui, sí, els premis són el mes vinent al Teatre Principal, el dia 5, i bé, allà es desvetllaran els guanyadors en les categories populars.
Exacte, ara s'obre el període de votació, que si voleu participar...
Exacte, ja, s'ha obert aquest matí, vull dir que ja a l'acabar la roda de premsa s'ha obert i ja es pot votar. I a més, doncs, el millor disc de l'any ha estat triat el de Saïm.
El de Saïm, Precipitacions, efectivament. Molt bé, doncs l'estaca aquest tema universal avui en aquesta presentació. Qui t'acompanyarà, Joaquim?
La Glòria Julià.
Uh-huh. I també la cantareu? Farà la seva versió.
Home, ja ha plogut bastant avui. No ho dic per la Glòria, ho dic per mi.
Tu no t'atreveixes a cantar, Joaquim.
Home, jo si puc evitar-ho... Jo canto a la dutxa, que ja em mullo, i ja està.
Bé, però per una Glòria sí, que em farà la seva versió, segurament.
A veure.
Un tema que tu has pogut investigar i que conden 400 versions publicades en més de 40 llengües, un tema universal.
Sí, perdona, si em deixes dir-te, i a més, en contra del que es pensa normalment, d'aquestes 450 llargues, la meitat són dels últims 10 anys.
Imagina't.
I el 70% són... d'aquest segle XXI. Ja, és a dir, sí. Que no és una cançó del passat, sinó una cançó del present.
Mm-hmm. Joaquim, vagi molt
bé. I des que hem tancat el llibre fins ara, han seguit sortint.
La presentació, l'estaca crònica d'una cançó sense fronteres. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Ara arriben els serveis informatius i tornen tot una.